El matí de Catalunya Ràdio amb Marc Garriga.
Passen ara 5 minuts de 2 quarts de 10 del matí i hem de parlar doncs, que ja fa 2 anys que es va aplicar doncs, aquesta pujada fins al 21% de l'IVA aplicat als productes culturals, una mesura que va aprovar el govern espanyol en un moment de fortes retallades públiques, també des de la Generalitat, que han afectat especialment el sector de la cultura. Aquesta tardor estem pendents de l'aprovació d'una esperada llei de mecenatge que podria portar una mica d'oxigen a molts projectes que no troben el finançament necessari per fer-se realitat. Volem parlar d'aquests i d'altres temes també relacionats amb la situació de la cultura al nostre país i per això hem convidat avui el conseller de la Generalitat del RAM, el conseller de Cultura, el senyor Ferran Mascarell. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Però, evidentment, abans hem de fer sempre un preàmbul, un pròleg a les entrevistes als polítics que acostumen a passar pel programa i hem de preguntar-li sobre com afronta aquesta tardor tan caldejada que ens espera des del punt de vista polític. Ahir, per exemple, el conseller de la presidència, Francesc Homs, doncs, va dir que el govern durà a terme les accions compromeses textualment. Això vol dir que es votarà el 9 de novembre, passi el que passi?
Bé, jo crec que el conseller va dir exactament el que el govern està fent, que és desplegar doncs, el que el president del govern doncs, ha explicat que configura el nostre procés, la nostra interpretació de la realitat i com arribar-hi. I evidentment, doncs, amb els acords que ha anat prenent el president, doncs, amb les altres forces que des del Parlament ho recolzen, no? Per tant, penso que estem fent exactament el que calia fer i de la manera que calia fer-les, no?
I en el futur es farà el que es va pactar, perquè ahir Oriol Junqueras va dir que si Convergència i Unió doncs, no acaba de complir el que es va pactar, doncs que no es podria tornar a pactar res més entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió.
Però no em faci fer de tertulià. La tertulià ja s'ha acabat. Jo sóc membre d'un govern, un govern que té un programa d'actuació, i aquest programa d'actuació jo crec que s'està complint fil per randa, no? I penso que, a més, ens convé que així sigui. Crec que estem en un moment bastant important. Vostè abans deia aquesta tardor és molt important pel país. Estem decidint de quina manera aquest país vol organitzar la seva sobirania política, de quina manera vol millorar, de quina manera vol crear una societat doncs, en què hi hagin menys problemes des del punt de vista social, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista ideològic, des del punt de vista cultural dels que tenim. I això no és una cosa qualsevol. Ara, de moment, tenim un programa perfectament establert, que, entre altres coses, tindrà una fita que, al meu entendre, no hem acabat d'imaginar encara, que és justament aquell dia que el Parlament aprovi una llei de consultes i això surti, doncs, on ha de sortir, en les institucions que ho reflectarà, que ho posaran en relleu i que quedarà establert. Això és una fita tan important en la història d'aquest país que tot l'altre encara no hauria de prendre cos entre nosaltres. Tots els altres debats són superflus. Ara el que hem d'aconseguir és que el camí anunciat tingui en el Parlament la fita cabdal d'una aprovació i que sigui el més àmplia possible des del punt de vista dels sectors, en fi, dels partits polítics o dels grups parlamentaris que hi donen recolzament. Això és una fita històrica, fonamental. Només per això, en aquest petit període de la nostra vida, passarà als llibres d'història. Un cop això estigui sobre la taula, que és l'ú fonamental, el pas següent és veure com actuen els altres. Nosaltres tenim perfectament clar que volem votar el dia 9 de novembre. I és el que tot el conjunt de la societat que pensa que a través de l'expressió democràtica farem els passos necessaris perquè aquest país millori, és el que volem. Per tant, nosaltres no ens fem trampes a nosaltres mateixos, és a dir, ara una aprovació en el Parlament. Primer l'11 de setembre, que és important que vagi bé. Després l'aprovació en el Parlament. Això és una fita històrica, fonamental. En el diari oficial sortirà una cosa que convocarà una nota que convocarà a les urnes. Això és una fita fonamental. I immediatament després, bé, les altres parts, si no reaccionen en termes democràtics, que és el que haurien de fer, i per tant permetre'ns l'expressió lliure, nosaltres doncs haurem d'actuar en conseqüència, però no especulem abans.
Però l'altra part no especula, l'altra part ja ha dit que impugnarà la llei de consultes, el decret de convocatòria, el que sigui per evitar que les urnes surtin al carrer el 9 de novembre.
I nosaltres què hem dit? Que farem la consulta? Bé, entremig veurem, sí. Quin és el nostre objectiu? El nostre objectiu és que finalment es pugui materialitzar un canvi en l'expressió de la sobirania del nostre país. Per tant, tot el que estem fent té que veure amb això. què hem d'aconseguir? Que un cop estigui convocat el 9 de novembre, si hi ha més dificultats de les que són previsibles, el president de la Generalitat i els líders dels partits polítics que estan en aquesta operació actuaran com a, si m'ho permet, com a homes o dones, com a homes i dones d'estat, arribarà un acord, i aquest acord és el que ens permetrà avançar per veure quina és la millor manera per arribar als nostres objectius finals. Tot el que fem fins aleshores especulant blanc, negre, groc o verd, l'únic que fa és ajudar els altres. Per tant, recordem que nosaltres només tenim una cosa, que és la força de la nostra unitat, la força de la unitat política i la unitat civil. És l'única cosa que tenim. Especular podem fer-ho, però que especulin els mitjans em sembla natural. Nosaltres no, és a dir, nosaltres ens toca, jo no escolto altra cosa que això en el govern, és a dir, el procés perfectament definit i com aconseguir fer doncs, cadascun dels objectius que en aquests moments tenim sobre la taula, no?
De fet, el que ens ha fet especular els mitjans de comunicació ha estat que alguns altres companys de vostè a l'executiu doncs sí que han obert la porta a altres possibilitats, i això és el que ha obert la porta a l'especulació.
Ja se sap que sempre els responsables de tots som els polítics i sobretot a l'estiu.
Els periodistes anem al segon lloc, o si més no empatats en primer lloc.
Ja se sap que sempre en som els responsables, però bé, en tot cas, independentment d'això, jo crec que estem parlant seriosament en un moment molt important de la història del país, i nosaltres hem de ser, jo crec que especialment la gent que estem en el govern, hem de ser curosos, la gent que està en el món de la política també, perquè aquí a hores d'ara no és un moment de fer prevaldre ni els interessos de les persones, ni les persones, vull dir, dels polítics individualment, ni els interessos, fins i tot diria, dels partits polítics. Jo crec que des d'aquest punt de vista el que em penso que és essencial és que especialment el president de la Generalitat està actuant com a president del país, i com a persona que pensa que no és tan important el que això té a veure amb ell o amb un partit polític o amb uns partits polítics, sinó justament amb els resultats pel conjunt de la gent. La gent, si estem en aquest procés, és perquè pensem que aquest país, Catalunya, està en una situació complicada, ha de millorar des del punt de vista de l'economia, des del punt de vista de la societat, des del punt de vista de la cultura, i l'única manera de millorar-lo és tenint un grau de sobirania infinitament superior al que tenim.
Les paraules d'ahir d'Oriol Junqueras a l'entrevista del 324, on deia que no hi hauria cap pacte possible si al final Convergència i Unió no respecta el pacte signat, se les pren com una amenaça?
No, és que jo no em vull prendre res com una amenaça, perquè em penso que cadascú, d'una banda, pot dir el que cregui oportú, i d'altra banda, el que estic convençut és que ningú entrarà... Tothom sap en el món de la política catalana que el tacticisme és dolent per nosaltres, perquè el que la societat catalana necessita és claretat d'idees i veure que els partits polítics no es barallen, jo anava a dir es barallen poc, no es barallen gens. És a dir, no, la política, oi que parlem molt sovint de la nova política? Doncs la nova política ha de començar pel consens i la voluntat d'unitat. Això és el fonamental. Jo crec que és el que els ciutadans esperem de la política. Unitat, consens, voluntat de fer les coses bé, barallar-se poc i anar a buscar els objectius que ens convenen, perquè tot això no és un joc. Al darrere de tot això el que hi ha és una situació, insisteixo, enormement complicada, que volem resoldre bé. I volem resoldre bé perquè volem millorar la nostra manera de viure en un país com el que estem, que si no modifiquem les coses no anirà endavant ni enrere.
Quan sent les paraules d'Angela Merkel al costat de Mariano Rajoy dient que entén perquè Rajoy vol prohibir la consulta i que ho veu lògic, què pensa vostè?
Bé, em penso que ahir el propi conseller Homs ho va explicar. A nosaltres el que ens crida l'atenció és que justament això es digui en relació a Catalunya i no se'n parli en relació a Escòcia. I si no se'n parla en relació a Escòcia és per una raó molt simple, perquè el govern anglès en aquest cas està actuant en principi democràtic i per tant no està demanant a cap dels socis, no està comprometent en els socis de la Unió Europea, doncs, per resoldre un afer que fins ara, teòricament, era intern, no? Per tant, bé, penso que és l'expressió no tant del pensament de la senyora Merkel com del pensament del senyor Rajoy, no?
Vostè deia que la primera cita que tenim pràcticament rellevant en aquest mes de setembre seria la Diada, sí, amb l'obligació de molta gent de sortir al carrer per demostrar la força que encara té el procés sobiranista en aquest país. Vostè s'hi sumarà, per tant, al projecte, a la proposta de l'Assemblea Nacional Catalana de fer aquesta B baixa gegant a Barcelona?
No en tinc cap dubte. Jo crec que ens convé. Penso que Catalunya és un país que quan s'expressa democràticament al carrer, doncs, expressa una de les seves virtuts, que és que la gent sap sap utilitzar, sap estar al carrer, fer-ho doncs d'una manera festiva, fer-ho d'una manera convençuda, i penso que això és bo i ajuda, i per tant, sí, sí, jo estic convençut que és bo que aquesta V-baixa funcioni bé, sigui exitosa, i quanta més gent hi sigui, millor, i evidentment, doncs encara que sigui amb la petita contribució de jo mateix i la meva família, doncs evidentment hi serem. Soc d'una generació que ha vist molts 11s de setembre i que sap que des del primer a l'últim han tingut importància, i evidentment no hi renunciarem pas ara, no? I menys amb el to en el que nosaltres fem aquestes coses, que sempre és modèlic.
L'Assemblea Nacional, però, admet que hi ha un problema de mobilització en aquests moments, que encara no hi ha el nivell d'inscripcions doncs, que s'esperaven per aquestes alçades, a banda de tota la complicació tècnica que hi pugui haver, de la dificultat del repte que s'ha plantejat aquest any l'Assemblea Nacional.
Bueno, és veritat que sempre havíem fet manifestacions convocades, ara les fem escrites, no? Que és una lectura una mica més complicada de la realitat.
I fent,
no?
Fins i tot dibuixant senyeres.
Nosaltres, senzill, no ens ho fem. Però bé, en tot cas, penso que és una de les gràcies, i segurament la fotografia pot ser molt, molt, molt interessant, molt bonica i molt emotiva, no? Bé, jo estic convençut que sí, que hi haurà una bona mobilització de gent. Espero que, a més, per dir-ho d'alguna manera, els trams s'omplin de manera ordenada. Això ja no ho tinc tan clar. Però que hi haurà molta gent, segur, i que estic convençut que serà una mostra de la voluntat doncs, del nostre poble per tirar endavant.
A banda de la dificultat del repte que comentàvem, pot ser que hi hagi una certa desmobilització, potser influïda per una altra de les notícies que ens ha ocupat molt de temps aquest estiu, que és el cas Pujol?
Bé, estic convençut que no, perquè el nostre país sap perfectament, la societat catalana sap perfectament que els homes i les dones que condueixen el país són molt importants. Però que finalment el que mobilitza, el que canvia les coses és la societat, és la mobilització de la gent, no? Malament si penséssim doncs que el que està succeint té que veure amb una persona, no? Per tant, no ens fallem a nosaltres mateixos, és a dir, estem parlant de coses que ens interessen a nosaltres mateixos, no que tenen que veure amb el passat, i el que ens interessa a tots nosaltres és que el procés avanci, que les coses canviïn, que aquest país domini, administri amb plenitud la seva sobirania, perquè al darrere d'això doncs hi ha els recursos que no tenim, hi ha la resolució de molts dels problemes socials que en aquests moments tenim, hi ha la possibilitat de muntar una prosperitat una mica més sanejada. Totes aquestes coses no tenen que veure amb el passat, tenen que veure amb el futur. Estem discutint d'això, no estem discutint del caprici d'algunes persones d'ara o d'abans, no, estem discutint del futur, i per tant, home, jo crec que tothom té clar que encara que tot això del president Pujol doncs ha estat segur, ha impactat, no estem parlant d'això, estem parlant d'una altra cosa, no?
Ja qui diu que s'acabarà convertint en el cas del 3%, una famosa frase que ens recorda el president Maragall, en un moment en què vostè era conseller, va ser per un breu període de temps, però conseller també d'aquell govern tripartit, i després va sortir el vicesecretari general del Partit Popular, Esteban González Pons, a dir que en aquella època, i fins i tot ara, tota la classe política catalana n'estava al cas d'aquestes comissions irregulars. Vostè n'estava al cas i era Vox Populi?
No, home, no, com vol que n'estéssim al cas. És dir, d'això és evident, d'aquestes coses en aquells anys se'n parlava, però se'n parlava amb el mateix to que en parlen vostès. Si tothom ho sabia, doncs perquè les persones que estan en els mitjans de comunicació no en parlaven cada dia, i perquè doncs, des de la política no se'n parlava cada dia, i des del món que hi deu estar implicat, que és el món dels que finalment pagaven el 3%, no se'n parlava cada dia. Jo suposo que això és una mica més complicat, ja anirem averiguant, i si hi ha algunes coses que aquí cal canviar, jo crec que hi són des del punt de vista democràtic, perquè crec que tot això té algun rerefons que cal canviar, que és la dinàmica del finançament dels partits polítics i totes aquestes coses. Tot això vol dir reforçar la democràcia, per tant, tot el que sigui factible fer s'ha de fer amb la línia de reforçar la convicció democràtica del país per evitar que aquestes coses puguin passar, i per tant perquè la gent pugui viure tranquil·la també des d'aquest punt de vista. No pot ser que en l'entorn de les estructures governamentals o de poder hi hagin fugues d'aquest tipus, no pot ser, i per tant és bo que les canviem Per això necessitem un Parlament que sigui capaç d'actuar sobre aquestes coses amb rapidesa. Ara, a mi aquesta comparació de Catalunya com si fos el nucli d'un problema que no té la resta de l'Estat, en fi, no és que no m'agradi, és que em sembla molt malament que ho acceptem, perquè de vegades nosaltres semblem una mica bledes amb nosaltres mateixos. És a dir, aquest no és un problema català, aquest és un problema de l'estructura política de l'Estat. Sembla que acceptem que això és més particular de Catalunya que de la resta. No, el sistema polític espanyol, que és un sistema muntat sobre unes normes i regles del joc que es van posar als anys 80, ha donat lloc a massa possibilitat de fuga. I això és el que s'ha d'acabar. I això es podia haver acabat des de la lògica de l'Estat ja fa molts anys, o es pot acabar des de la lògica doncs, de l'autogestió, de la pròpia sobirania, ara, que és el que hem de fer, evitar que això passi a través d'un sistema parlamentari que faci les lleis corresponents perquè aquesta societat sigui democràtica i transparent. No?
Amb aquesta autogestió de la sobirania, tot i que el conseller Homs diu que, no, que és millor no especular, però especulem amb una Catalunya independent, amb un millor finançament, si més no, aleshores seria capaç el seu departament, el Departament de Cultura, de tenir més que un 1% dels pressupostos de la Generalitat?
Sí, però fixi's, una sobirania cultural voldria dir, ara anirem als pressupostos, però voldria dir algunes coses que fa 25-30 anys que hauríem d'haver fet i que no hem pogut fer perquè no ens correspon a nosaltres. Una llei de mecenatge és tan o més important que tenir més o menys diners. Una llei de mecenatge, torno a dir, és tan o més important que tenir més o menys diners. Una llei de la propietat intel·lectual és tan o més important. Se sap que un dels grans problemes de la producció cultural a Catalunya és la pirateria. I això només s'atura amb una bona llei de la propietat intel·lectual. Una bona llei de l'IVA és tan o més important que tenir més o menys diners, perquè no tindríem un 21% de l'IVA i, per tant, el consum no s'hauria penalitzat. No? Aquestes coses no són de diners. Aquestes són, indirectament són de diners, però bàsicament i en primer lloc són de Parlament. Jo a vegades dic en broma, canviaria una mica de diners per tenir la capacitat de fer lleis des del Parlament de Catalunya que afectessin aquestes coses. Vostè sap el que representaria que en els últims 25 anys Catalunya hagués tingut una llei del mecenatge modèlica o similar a la que tenen alguns països del nostre entorn? Doncs no estaríem discutint en termes culturals el que estem discutint, perquè són lleis que estimulen la inversió en cultura per part del món empresarial, del món social, o fins i tot per part de les persones. Hi ha països del nord d'Europa on si tu compres una temporada de música clàssica, tu pots arribar a desgravar. Imagini's el que això representa. Si tu compres un determinat nombre de llibres a l'any, tu pots arribar a desgravar. Imagini's el que això representa en termes de consum i en termes de canvi en la vida cultural d'un país. Tot això no ho hem pogut fer. Quan jo reclamo sobirania, no reclamo una abstracció, reclamo això. Necessitem poder fer això perquè la vida del país avanci. Ara, si a més tens una fiscalitat adient, una fiscalitat adequada, no has d'enviar tants diners a un estat que després se'ls menja amb coses que tu no saps ni quines són, ni les que interessen a la societat catalana, home, és evident que aquest 1% hauria de passar al 2 o al 2,5, que és el que ens permetria comparar-nos amb els països del nostre entorn, i és evident que al darrere d'això el que hi ha és una potencialitat enorme per aquest país nostre, en termes culturals, tant des del punt de vista de la creativitat, de la innovació, des del punt de vista del món de les arts, del món de les ciències, del món de les humanitats, home, tenim un potencial extraordinari, perquè ho fem amb les males condicions amb les que treballem. Imagini's doncs, si ho poguéssim fer amb una mica, amb una estructura d'iniciatives públiques, polítiques, doncs una mica coherent, amb una mica de continuïtat, no tan ofegada com la que tenim ara, no?
Si tingués aquesta autonomia, per tant, recuperaria l'IVA cultural, el rebaixaria de nou al 8%, com
era abans? Jo, des del primer dia que el debat es va produir, vaig dir que la mitjana de l'IVA català hauria de ser la mitjana europea, que està a l'entorn del 8, imagini's, estem al 21%.
Quan va presentar els pressupostos el 2014 va preveure que s'incrementarien els ingressos durant aquest any gràcies a la recaptació complementària a través de taxes com per exemple la turística. Quan han recaptat fins ara? Això s'ha pogut complir?
No, jo quan vaig presentar això el que vaig dir és que nosaltres posaríem en marxa, d'una banda la turística ja existeix, és a dir, per tant nosaltres amb això hi estem intentant certament que derivi cap al tema patrimonial i està derivant directe o indirectament, per tant fins a finals d'any no tindrem exactament la mesura exacta de quines conseqüències econòmiques haurà tingut, però no haurà tingut. Ara el que vam dir és que a més hi havia algun àmbit específic que necessitava mesures d'urgència i en aquest cas doncs és la taxa del audiovisual, que és aquesta taxa, per dir-ho d'alguna manera, la connectivitat que les empreses de connectivitat
d'internet,
continguts, hauran de pagar, està en tràmit la llei, i a finals d'aquest any espero que estigui acabada, i això ens permetrà posar en marxa la reordenació i el futur del sistema, en fi, del sistema audiovisual, de la possibilitat de seguir fent bon cinema, que és un àmbit doncs, molt important des del punt de vista creatiu, des del punt de vista empresarial, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista dels llocs de treball, perquè tenim magnífiques escoles, cada any surten bons professionals, però si no els donem feina doncs no farem res, i des del punt de vista fins i tot simbòlic, perquè al darrere del cine el que hi ha és una idea de país, una mirada sobre la manera de mirar les coses que, doncs, que també ens convé tenir-la ben activada. No?
A finals d'any, per tant, confia que pugui començar a cobrar a partir d'aquesta taxa
als
proveïdors d'internet?
I somio, sí.
Somia, per tant, no és molt optimista.
No, home, dic somio amb... El... No, sóc molt optimista, confio en tenir ja els primers recursos que doncs, prendran forma definitiva l'any 2015.
Han fet un càlcul de quants
sí,
recursos poden aconseguir?
Sí, d'uns 20 milions d'euros. Sí.
Parlava vostè també de la llei de mecenatge. De fet, el govern del PP porta tota la legislatura prometent aquesta reforma que pugui situar Espanya en el mapa dels països que més incentiven la iniciativa privada en l'àmbit cultural. L'últim detall que hem conegut era doncs que es parlava d'un increment del 5% de les deduccions fiscals tant per a particulars com per a empreses. Seria suficient això?
Bé, home, jo crec que és un pas, però a mi m'agradaria que això es pogués fer una llei, poguéssim fer una llei que tingués en compte tots els elements que cal tenir en compte i, a més, doncs molt afinada i és el que li dic, és a dir, no n'hi ha prou amb això, és a dir, hi ha altres aspectes que segurament ens ajudarien a incentivar el consum cultural, doncs que s'hi haurien d'afegir i que no em consta que hi siguin, no? Per tant, home, evidentment és un pas, tenint en compte que fa 30 anys que la reclamem i que no arriba, 30 anys, ja torno a dir, fa 30 anys que la societat catalana reclama.
I la Generalitat no té marge per tirar pel dret, no, com ha fet Navarra, per exemple?
No, perquè Navarra administra un nivell de recursos d'impostos que nosaltres no administrem. El nostre és la xocolata del lloro, és a dir, ens podem contentar nosaltres mateixos dient que la tenim afectant un tram pràcticament zero de la vida impositiva. No? No, la llei de mecenatge de veritat només es pot fer si tu administres el conjunt dels impostos del país. És que tot remet al mateix. A tot arreu anem a parar el mateix. Quan estem reclamant el que estem reclamant és justament poder administrar. La sobirania no vol dir en abstracte res, vol dir administrar la prosperitat que tu generes. Aquest és un país que genera prosperitat, que genera riquesa, i el rendiment d'aquesta riquesa no acaba retornant ni a les inversions, ni a la cultura, ni a la sanitat, ni a l'educació. Bé, aquí és on tenim el problema principal. Si aquest problema no el tinguéssim, probablement estaríem discutint una altra cosa. Estem discutint això, com fer un país que a partir de la riquesa que crea pugui tenir la corresponent inversió en tots els àmbits de la vida, en el món de la ràdio, en el món de la ràdio pública, en el món de la sanitat pública, en el món de l'educació pública i en el món de la cultura, que és un món, doncs, francament, dificultat justament perquè les polítiques no són adients, no estan al dia, van lentes. Fa 25 anys, torno a dir, que esperem una llei de mecenatge. Ja tocaria.
La llei que ha arribat aquest estiu és la llei del cinema.
Sí.
I aquí creu que amb això se'n sortiran, és a dir, amb la modificació que s'ha fet per adaptar-ho als dictàmens de la Comissió Europea, quin panorama ens espera de doblatge o de subtitulat de pel·lícules en català?
Bueno, són dues coses una mica diferents. És a dir, la llei havia de canviar-se necessàriament perquè era una demanda que ens feia la Unió Europea, ja ho hem fet. Això vol dir que donem un tractament diferent al cine europeu, això és el que ens obligava a fer la d'això. Ara, en el món del cine i en el món del doblatge, jo diria que ens equivoquem si pensem que el món del cine en català ha de ser exclusivament, el referenciem exclusivament, el món del doblatge. El món del cine en català, cinema en català, perquè funcioni, el que ha de tenir és bona producció de cinema en català. Per això jo això ho lligo amb la taxa i amb la possibilitat de poder produir. Si nosaltres no tenim cinema en català, i posaré un exemple perquè m'entengui, a França un 65% del consum de cine és cinema francès. Cinema francès que la gent va a veure.
I una part de la responsabilitat d'aquestes xifres no és que les pel·lícules estrangeres no es doblen, sinó que subtitulen?
Sí, podria ser, però el que em refereixo és que l'element fonamental és que hi hagi bona producció de cine en francès. Nosaltres hauríem de tenir bona producció de cinema català. La tenim, sí, però la tenim molt petita i amb uns estàndards de producció que són baixos. Per tant, només de tant en tant encertem. El cas del Pa Negre va ser una bona excepció. Només en algun moment tenim pel·lícules que omplen el mercat. L'altre és una quota de mercat molt petita. Per tant, si això no ho enfortim i ho vinculem tot amb el doblatge, estem vinculant-ho tot al cinema americà. I, per tant, estem vinculant-ho tot al cinema que ens ve de fora. Per tant, aquí la llei el que intenta és justament orientar això, dir, escolta, primer i abans que cap altra cosa hem d'aconseguir que a mig termini es faci bon cinema a Catalunya, en català, perquè la gent pugui viure les pel·lícules produïdes en el propi entorn amb un estàndard de qualitat alt i de més. Això ha de ser l'element principal. L'element complementari, que a més es faci, es dobli cinema. I l'element complementari del complementari, que a més es subtituli més del que s'ha fet fins ara, perquè la tendència natural és el doblatge, perdó, no és tant el doblatge com el subtitulat. Tot això és el que hem de posar amb el mateix espectre de polítiques i és el que hem de desenvolupar i és el que la llei intenta desenvolupar, no?
Doncs, conseller Mascarell...
Hem anat molt de pressa, hem dit moltes coses.
Hem parlat de la situació política, que és inevitable aquests dies, però finalment també hem pogut entrar també en els continguts més de la seva conselleria, de la Conselleria de Cultura, i ha parlat, com sempre, doncs, molt clar, i això és el que ens agrada en aquest programa. Conseller, moltíssimes gràcies per haver-vos acompanyat avui.
Gràcies, i acabeu bé aquesta magnífica temporada d'estiu que heu fet i que tant ens ha acompanyat. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Són les 10 en punt.